Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio.
Com esteu? Benvinguts al Matí de Catalunya Ràdio. Mestres i professors voten des d'avui fins dijous. L'acord que l'USTEC i Educació van firmar divendres a última hora per acabar amb mesos de conflicte. Els votants hauran de dir si accepten o no el preacord firmat, amb un afegitó per als que voten que no. Em comprometo a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. I l'USTEC va incloure en el seu missatge una advertència per als seus afiliats i també per al departament. Si el resultat de la consulta és negatiu, convocaran una vaga indefinida. De moment, la vaga de divendres a tot el país es manté i avui aturades parcials a les comarques de Girona i a la Catalunya Central, convocades per la CGT, la Intersindical i la COS, que van aixecar-se de les negociacions i demanen votar no a la consulta. David Iglesias, portaveu de la coordinadora d'assemblees de les comarques gironines.
La manifestació que havíem pactat amb els sindicats, el que farem és convertir-la en una assemblea. I en aquesta assemblea parlarem, opinarem i parlarem entre totes sobre els aspectes d'aquest pacte.
Doncs veiem com s'aixeca el dia. Anem cap a Girona, precisament. Fèlix Martín, bon dia.
Hola, bon dia. Una vintena de persones han passat la nit acampades davant la seu de la Generalitat de Girona, 17 tendes de campanya. S'estan aixecant en aquests moments, estan preparant esmorzar. Els mestres i professors gironins que s'han mobilitzat asseguren que el preacord entre sindicats i Departament d'Educació és de mínims i no inclou demandes com ara la climatització a les aules, la cobertura legal dels professors o millores també per al col·lectiu docent de fins a 3 anys. D'aquí que s'hagin mantingut en aquesta mobilització i aquesta acampada, ha explicat Paula Matamala, mestra a Sarrià de Ter.
Penso que ara mateix tenim la força de la gent per poder apretar molt més i per poder aconseguir les millores que calen. Es parla poc, potser, de l'escola inclusiva, es parla poc de les ràtios, i per mi personalment encara és més important que aquest increment de sou.
Han suspès, com deies, la manifestació prevista per aquest matí pels carrers de Girona. Faran una assemblea. La situació que es desperta tranquil·la a aquesta hora aquí a la ciutat de Girona.
Gràcies, Fèlix. I també hi ha vaga convocada a la Catalunya Central. Anem, en aquest cas, a Monistrol de Montserrat, corresponsal. Nàtia Dell, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tenen previst els manifestants al Bages?
Mira, els docents al Bages surten a aquesta hora de Manresa. Amb el lema l'educació es defensa perquè mantenen les protestes. I també s'han de sumar docents d'Osona, Lluçanès, Berguedà i Solsonès. La convocatòria és aquí, a les 9, al pàrquing del Cremallera de Monistrol de Montserrat, perquè la idea és que mestres, professors, educadors de diferents punts de la Catalunya Central pugin amb samarretes grogues caminant fins al monestir de Montserrat per fer sentir la seva veu. El missatge, llum per educar i força per transformar. L'han anomenat la processó de l'educació pública. Al migdia, assemblea, i a la tarda volen traslladar aquesta riuada groga fins a Manresa, on hi ha prevista una manifestació, si no hi ha canvis, a les 6 de la tarda.
Us seguirem, gràcies també. Bé, Nati, bon dia.
Bon dia.
I a partir de les 9 rebrem aquí al Matí de Catalunya Ràdio la consellera d'Educació, Esther Niubó, que divendres va aconseguir tancar l'acord. Pol Foradada, bon dia.
Bon dia.
L'escull principal dels últims dies de negociació era el sou i la falta de professionals.
El preacord preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Un pacte celebrat amb ganes pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
És un preacord històric, és un primer pas, i ara anem a centrar-nos tots en assumir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. No?
I celebrat també per Iolanda Segura, d'USTEC, que assegurava el suplement de Catalunya Ràdio que havien aconseguit l'objectiu marcat.
És veritat que aquí sumem els augments salarials, però hem passat de 200 euros a gairebé 400, que ja una mica era l'objectiu d'aconseguir com a mínim doblar la xifra que teníem marcada en l'acord. Per tant, aquest objectiu més o menys l'hem assolit. Tu sumes els augments salarials, doncs aquests 600 euros, la veritat, és una bona xifra.
Tot i això, com dèiem, ara per ara, tres sindicats es mantenen fora de l'acord.
Són la CGT, la Intersindical i la COS, que creuen que hi ha punts capdals que no han quedat recollits al pacte. Per exemple, consideren que el calendari per millorar les ràtios a les aules és molt lent. També tenen reserves sobre el currículum educatiu i pel que fa al sou, troben a faltar una clàusula que el lligui a la inflació. Consideren que, tot i aquest augment de 600 euros al mes, els professors acabaran perdent poder adquisitiu. Recordem que la resta de sindicats representats en l'educació, que són la UGT i Comissions Obreres, ja van signar amb el govern un pacte el 9 de març.
Sobre l'acord entre professors i educació, el comentari ara de l'expert en lideratge i innovació educativa, Pepe Menéndez.
Les tensions del sistema educatiu ja fa temps que crueixen. La vaga sembla en camí de finalitzar amb un important augment del pressupost. Però l'origen de la situació és més profund. I el que crueixen són les costures del model que sembla esgotat. Els diners actuaran com un cataplasma, però les causes requereixen més decisions estructurals, més acord social sobre què esperem de l'escola i més lideratge de sistema per trobar el camí de convergència entre les expectatives i les millores que desitgem.
Això aquí, però, on es manté el conflicte en matèria educativa és el País Valencià.
¿Eso es posible?
On s'investiga una agressió policial durant les protestes dels docents.
La delegada del govern al País Valencià, Pilar Bernabé, qualifica aquestes imatges d'inacceptables i es compromet a investigar-ho exhaustivament. Unes imatges on es veu una professora que rep per darrere una empenta d'un agent de la policia i acaba per terra amb ferides al nas i a la barbeta. Els incidents que van passar mentre la conselleria se seguia negociant per posar fi a una vaga indefinida que, recordem, va començar fa 3 setmanes.
El conflicte amb els docents sembla en via de resolució a Catalunya, a l'espera del resultat de la consulta, això sí, però es mantenen les protestes amb els metges. A partir d'avui, una trentena d'hospitals deixaran de fer hores extres. Berta Torrades.
El Sindicat Metges de Catalunya busca forçar el Departament de Salut a negociar amb una protesta que implica que 112 serveis de 27 hospitals catalans renunciïn a fer hores extres, el que impactarà en el temps d'espera, com explica Santi Barcons, metge especialista en cirurgia endocrina.
Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes.
El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, denuncia l'abús d'hores extres que massa sovint han de fer els professionals.
La solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera.
On no afectarà aquesta protesta és en l'atenció urgent. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
Aquest és un dels temes del matí. L'altre, un nou tiroteig a Catalunya. Una nena de 10 anys va quedar ferida ahir per una bala perduda en un tiroteig a Badalona.
Els Mossos d'Esquadra treballen en la hipòtesi que el tiroteig va ser per un enfrontament entre dos clans familiars al barri de Sant Roc. S'hi van disparar 8 bales i una d'elles va sortir rebotada i va ferir al braç, de poca gravetat, aquesta nena de 10 anys. És el segon tiroteig que hi ha hagut al barri en una setmana. Dimarts hi va haver un altre intercanvi de trets en un bloc de pisos.
I primera reacció, els Mossos han reforçat la vigilància a la zona amb agents antidisturbis.
Per evitar nous conflictes, mentre la divisió criminal del cos es fa càrrec del cas, mentrestant l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha assegurat en un missatge a les xarxes que el tiroteig ha estat entre, diu, gentussa incapaç de viure en societat. L'alcalde ha donat per fet que es tracta d'una baralla entre clans i ha vinculat els fets amb la màfia d'ocupació, diu, que viu al barri.
Tot això quan dissabte hi va haver un altre tiroteig, en aquest cas a l'Hospitalet de Llobregat.
Un home va quedar ferit al braç per un impacte de bala. Els fets van passar al barri de la Florida i els Mossos d'Esquadra consideren que es tracta d'un enfrontament entre bandes pel tràfic de drogues.
A 3:15 a l'Àgor del matí preguntarem pels tirotejos a Antoni Sánchez, cap de la regió policial de la regió metropolitana nord dels Mossos d'Esquadra.
Els incidents amb armes de foc van a l'alça, com ja vam explicar fa uns dies. L'any 2025 hi va haver, de mitjana, 2 tirotejos per setmana a Catalunya, un augment de gairebé un 30% respecte a l'any anterior. De fet, en el mes de maig se n'han registrat com a mínim 8, a part d'aquests 2 d'aquest cap de setmana, un més a Barcelona, aquest va ser mortal, 2 a l'Hospitalet de Llobregat, un a Sabadell, un a la Mina, Sant Adrià de Besòs i un a Viladecans. Els Mossos d'Esquadra ho atribueixen a la presència de màfies de drogues que no només han multiplicat els incidents, sinó que a més han normalitzat l'ús d'armes de foc entre altres col·lectius.
I justament ens ho explicava aquí al Matí de Catalunya Ràdio ara fa pocs dies el cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal dels Mossos, Ramon Chacón, sobre l'augment dels tirotejos.
El fenomen de la marihuana ha provocat que en el món delinqüencial corrin més armes de foc, aquests petits delinqüents, quan tenen aquestes armes i tenen altres problemes que abans resolien, podria ser cops de puny, amb una discussió o qualsevol cosa, ara és possible que facin un ús de l'arma de foc.
Tot plegat ho analitzarem a l'Àgora del Matí amb David Madí, Pau Llong, Montserrat Nebrera i Afra Blanco, i afegirem la directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAB, Montserrat Iglesias. Abans, el comentari del periodista del periòdico, Guillem Sánchez.
Fa poques setmanes, una veïna de Diagonal Mar va rebre un tret a la cama. La bala no era per ella. Aquesta dona simplement es passejava pel seu barri i, de cop, al seu costat, un sicari va obrir foc contra un traficant montenegrí que es prenia un refresc a una terrassa. Un investigador dels Mossos, fent un símil futbolístic, em va dir llavors que la pilota havia anat al pal. Ho deia perquè als Mossos els preocupa molt que aquest increment de tirotejos entre clans rivals acabi matant un ciutadà que només passava per allà. I aquesta setmana, segon tret al pal. I qui ha rebut ara ha estat una nena. Ella, com la veïna de Diagonal Mar, també sobreviurà perquè la ferida és lleu. Però i la propera? I si la tercera vegada la pilota, perdó, la bala, no va al pal?
Aquests són els principals temes del dia. Tot això avui que sembla que tindrem una altra setmana amb temperatures d'estiu. Hola, Cordomi, bon dia.
Bon dia. Sí, de fet, avui meteorològicament considera el que considerem estiu. A partir del dia 1 de juny tindrem temperatures aquesta setmana amb alts i baixos. Sembla que demà i demà passat recularan una miqueta, perquè demà hi haurà més tempestes, més núvols també durant el dia, algunes tempestes de tarda al Pirineu, demà dimarts. Dijous sembla que tornem a repetir una altra tongada d'aquestes tempestes de tarda a la meitat nord de Catalunya. I avui un temps una mica més variable, amb força núvols a aquesta hora, amb alguns núvols baixos, bancs de boira que donen molta sensació de xafogó, però s'aixecaran ràpidament, s'imposarà el sol i a la tarda algun ruixet, però tan sols al Pirineu Oriental.
4 minuts i un quart de 9 del matí. D'aquí pocs minuts entrevistarem també el periodista vaticanista Javier Martínez Brocal per saber com prepara el Vaticà la visita del Papa a Barcelona d'aquí uns dies. Repassem tot seguit els bàsics del matí.
Arriba l'estiu i ja no tens excuses per canviar de cotxe. Els dies 4, 5 i 6 de juny vine al Quadis Autocentre de Sant Boi a la Fira del Vehicle d'Ocasió i trobaràs les millors ofertes al nostre outlet de quilòmetre zero i ocasió. T'ho posem molt fàcil, finançament a mida i acceptem el teu cotxe a canvi. 4, 5 i 6 de juny a Quadis Autocentre, al carrer Riera Roja de Sant Boi.
I passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. Cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El matí de Catalunya Ràdio.
Sílvia Solanes, Pol Foradada, Marta Viana i Lara García, bon dia.
Bon dia.
És notícia d'aquesta nit. Colòmbia haurà de triar entre l'ultradretà Abelardo de la Espriella i el candidat oficialista d'Esquerra, Iván Cepeda.
Tots dos han superat la primera volta, tot i que l'ultradreta ha aconseguit més percentatge de vots. El 21 de juny s'enfrontaran en els comicis que decidiran definitivament el relleu de Gustavo Petro, que de moment no accepta la proclamació del resultat.
Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
L'extrema dreta colombiana ha donat la sorpresa guanyant en la primera volta de les eleccions presidencials colombianes, en uns comicis en què l'esquerra ha aconseguit situar-se en segon lloc. Dos models de país completament diferents són els que passen a la segona volta. El candidat de la coalició progressista amb opcions de ser president, Iván Cepeda, ha denunciat irregularitats a les urnes que ha demanat investigar.
Representa el regreso al pasado para político narcotraficante.
En aquesta passada nit electoral, tant Cepeda com el seu rival a les urnes i abanderat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, s'han dit de tot i no pas paraules afalagadores.
El heredero de los narcoterroristas, el amigo del ELN y de la FARC, Cepeda, te vamos a derrotar.
Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
I aquí, a partir d'avui, l'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21%, Andosa Noguera.
El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% al març, preveient que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia. Però a l'abril l'electricitat es va abaratir i l'executiu va decidir eliminar alguns beneficis fiscals. La catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, detalla els efectes que tindrà.
Podríem estar parlant d'uns 10 o 15 euros al mes. I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost de l'IVA farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i per tant s'espera que l'estiu torni pujar l'IPC.
L'Associació de Consumidors Facua reclama que l'IVA de la llum sigui reduït de manera permanent. Nanda Sonaguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
Tot això el dia en què comencen les jornades del Cercle d'Economia que aquest any porten per títol l'autonomia estratègica d'Europa, mite o realitat, Maite Curto.
Seran tres dies de debats sobre com les empreses i les institucions afronten l'actual context geopolític, l'increment de la incertesa econòmica i l'impacte de la intel·ligència artificial. Teresa García Milà és la presidenta del Cercle.
El que volem és portar la veu de les empreses que estan actuant en sectors estratègics que tenen molt potencial i que el que hem de fer és, des d'Europa, donar-los més camí perquè puguin competir en el món.
Hi participaran empresaris com Antoni Brufau, Francisco Reinés i Marc Murtra, i polítics com Pedro Sánchez, Jordi Hereu, José Manuel Álvarez, Alberto Núñez Feijo i Salvador Illa. Maite Curto, pel matí de Catalunya Ràdio.
Dimecres, Pedro Sánchez tancarà aquestes jornades del Cercle. Avui el president espanyol presideix la seva primera executiva després de l'entrada de la Guàrdia Civil al seu del PSOE.
El president espanyol ha demanat als socis més temps per poder culminar l'agenda progressista. És la principal base de la Moncloa per resistir davant dels casos judicials que envolten el PSOE i fer front a una dreta que acusen d'intentar derrocar-los amb trampes i males arts.
Més detalls. Madrid, Alba Gil.
El PSOE ja té marxa la maquinària per resistir davant l'allau d'investigacions judicials que el tenen contra les cordes. Perquè si una cosa ha deixat clara Pedro Sánchez és que no pensa plegar. Admet que la situació és difícil, però està convençut que el balanç del seu govern demostra que val la pena seguir. Per això demana temps als socis que li reclamen eleccions. Sánchez acusa l'oposició d'utilitzar dreceres i de fer trampes per enderrocar-lo.
Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá.
I passa de puntetes per les causes judicials que l'envolten. Les explicacions no arribaran fins a finals de juny. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
Mentrestant, el PP continua demanant la convocatòria d'eleccions i continua parlant d'una moció de censura sense concretar-la.
La vicesecretària dels Populars, Alma Ezcurra, reclama als socis d'investidura de Pedro Sánchez que el facin caure.
Cuando el presidente del Partido Popular dice que está dispuesto a todo, todo significa todo.
¿Esa moción de censura podría estar más cerca?
Esa pregunta se la tiene que hacer a los socios de Pedro Sánchez, que son los que le llevaron al poder y los que pueden quitarlo.
Tant Junts com el PNB i Podem demanen avançar eleccions, però descarten, a hores d'ara, una moció de censura de l'ama dels populars.
L'agenda política que es mescla amb la judicial avui seguirà el judici de la Kitchen, en què s'investiga l'espionatge del partit al seu extresorer Luis Bárcenas. Anem cap a Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Què tal, bon dia?
Tània, avui és el torn del director adjunt operatiu de la policia en l'època de Mariano Rajoy, Eugenio Pino.
Sí, és peça clau al llaç entre el Ministeri i la cúpula policial. Segons la Fiscalia, Eugenio Pino estava informat de l'operació per espiar i robar documentació a Bárcenas i el que anava coneixent ho reportava la mà dreta del ministre, Francisco Martínez. Així ho va reconèixer també en instrucció un dels investigats, Enrique García Castaño, que no podrà declarar el judici perquè ha patit un ictus. De moment, ja han declarat l'exministre i el que fou la seva mà dreta, els dos per negar-ho tot, però l'ex número 2 d'Interior, Francisco Martínez, ha assenyalat ja Eugenio Pino. Era el 2013 quan, segons Martínez, el ministre el truca perquè li arriben rumors que tenien de col·laborador el xofer de Bárcenas. És Pino qui li confirma que és cert.
Jo no tenia ni la més remota idea. El ministro, por supuesto, tampoco.
Sí, a temps d'aclarar tot seguit l'excomissari Villarejo, per a Pino sol·liciten 15 anys de presó, per a Villarejo, 19.
Dos anys després de l'aprovació de la llei d'amnistia, hi ha més de 150 persones que encara estan pendents que es faci efectiva. Entre ells, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, que estan pendents que el Tribunal de Justícia Europea es posicioni sobre els seus casos.
La justícia espanyola tenia dubtes sobre la malversació i va passar la pilota a la justícia europea. Segons dades d'Alerta Solidària, fins ara s'han amnistiat 181 persones d'un total de 345 casos. En canvi, pel que fa a policia, s'han donat gairebé tots, 158. Els únics a qui no se'ls ha otorgat són els 4 agents acusats per les lesions a Roger Espanyol, que va perdre un ull. Pau Morales, responsable de la lluita antirepressiva d'Esquerra Republicana, al matí de Catalunya Ràdio.
La victòria de la societat catalana contra la repressió és un fet, malgrat els obstacles, malgrat moltes causes, entre elles les dels principals líders, encara duren, malgrat una part del poder judicial intenta dilatar l'aplicació completa d'aquesta llei. Haurem de recórrer a totes les instàncies que calgui.
Junts per Catalunya activa avui les primàries per elegir el candidat a l'alcaldia de Barcelona, Jordi Corbalán.
Unes primàries inèdites que seran renyides amb resultats molt oberts i que podrien tenir lectures en clau interna més enllà de Barcelona. La decisió de Josep Rius, el candidat preferit per la direcció, de retirar-se de la cursa ha obert joc. I fins ara hi ha tres aspirants. L'actual líder a l'Ajuntament, Jordi Martí, la diputada al Congrés, Pilar Calvo, i la diputada i membre de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa. Fins dijous, els aspirants han de comunicar oficialment a l'òrgan electoral que es constituirà avui, que es postulen i després recollir els avals del 20% de la militància. El dia 21, després de la votació, es proclamarà l'alcaldable. Des de Barcelona, Jordi Corbalán per al Matí de Catalunya Ràdio.
Deu minuts i dos quarts de nou, Israel demana explicacions a Espanya per un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes on dues noies jueves denuncien que no les deixen entrar en una festa a Barcelona perquè una d'elles porta un collaret amb l'estrella de David.
Hauria passat divendres a la nit en una sauna de l'Eixample. A les imatges que va gravar una de les noies es veu com les organitzadores de la festa els pregunten si són sionistes.
Why did you ask me that question? Because I'm wearing a Jewish star.
Because I'm not against the star.
The question is not true.
They're kind of the same thing.
Not really.
Les afectades recriminen que els facin la pregunta pel fet de portar un collaret amb l'estrella de David i discuteixen amb l'organització si és el mateix ser jueu que sionista. Després de ser expulsades del local, les dues noies van presentar denúncia i els Mossos ho investiguen com un possible delicte d'odi per discriminació religiosa. La comunitat jueva de Barcelona s'ha sumat a la denúncia amb un comunicat a les xarxes en què reivindiquen lluir l'estrella de David amb orgull.
I parlant d'Israel, el Consell de Seguretat de l'ONU es reunirà avui davant l'escalada d'Israel al Líban.
La reunió la demana de França després que aquest cap de setmana l'exèrcit israelià hagi conquerit l'icònic castell de Beaufort i que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, anunciés ahir que continuarà la seva expansió al Líban.
He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat el Litani i han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
Fissat Hezbollah.
El president francès Emmanuel Macron ha assegurat que a xarxes que res justifica aquesta escalada, malgrat que hi ha un alto al foc en vigor, l'exèrcit israelià continua bombardejant el Líban amb l'argument de lluitar contra Hezbollah i ha superat la barrera dels 3.400 morts.
Precisament Macron, en clau interna, ha enviat un missatge contundent després dels greus incidents per a la celebració de les Champions del PSG. Corresponsal a París, Isabel Galí.
París ha continuat celebrant aquest diumenge la segona Champions del PSG, però les tensions entre la policia i grups de joves aficionats no decreixen. El president Macron ha rebut els campions a l'Elisi i no ha pogut evitar lamentar la mala imatge que deixen els incidents violents i els centenars de detinguts.
C'est pas le foot, ça.
Això no és futbol, això no és esport, això no és el que estimem, així que gràcies a la nostra policia i gendarmes. Serem intransigents amb els que han estat enxampats. No volem veure més això, s'ha acabat. Ja n'hem tingut prou, s'ha acabat.
Terminés. Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
El nombre de casos confirmats d'èbola a la República Democràtica del Congo puja a 282 després de registrar 19 casos positius més. Entre els casos confirmats s'inclouen 42 morts.
Més de 1.100 casos sospitosos continuen sota investigació a la República Democràtica del Congo i a Uganda, segons l'Agència Sanitària de la Unió Africana. Les autoritats sanitàries adverteixen que l'abast real del brot podria ser superior al que indiquen les dades actuals.
I aquí des d'avui ja està permesa la caça del senglar. Tota la temporada s'ha avançat i es podrà caçar tot l'any.
Fins ara, durant els mesos d'abril, maig i juny, no es podia caçar, tot i algunes excepcions. A partir d'ara, d'aquest juny, ja es podrà fer i els mesos d'abril i maig es permetran modalitats de caça més concretes, com la d'estar-se en un punt fix esperant el pas de l'animal. Ho explica el subdirector general de Fauna Cinegètica, Josep Maria López.
No és únicament per la peste porcina. El conflicte del porc senglar el tenim abans de tenir aquesta malaltia. Hem de reduir les abundàncies de senglar, sobretot per l'impacte als accidents de trànsit, però també als danys que pot provocar els conreus.
I encara en plan econòmic, mig miler d'autònoms van sortir ahir als carrers de Barcelona per protestar contra l'asfíxia administrativa que asseguren que pateixen i les quotes abusives que han d'afrontar.
Els autònoms que es van manifestar ahir pel centre de la ciutat denuncien que les càrregues fiscals i l'accés de burocràcia compliquen la viabilitat dels seus negocis.
Cada vegada et pugen més impostos i cada vegada et demanen més requisits. Per ser empresa, cada vegada més coses.
Tu treballes, quan arriba final de mes, dius tot el que he guanyat m'ha servit per pagar.
El
preu dels autònoms, el segur de responsabilitat civil, no és just, la veritat. Precisament estic aquí perquè vull seguir amb el negoci, perquè els meus avis no es van deixar la pell per això.
I atenció a això, perquè Catalunya lidera el mercat dels jocs per a mòbils i tauletes a Espanya. Aquest mercat ja genera més de la meitat dels ingressos del sector dels videojocs al món, Montse Mas.
Segons un informe de King, desenvolupadora de jocs com Candy Crush, el sector va moure l'any passat 91.000 milions d'euros a nivell global. El seu president és Todd Green, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
Quan molta gent pensa en videojocs, pensa en jocs de consola o de PC, però aquesta no és tota la realitat. Els jocs per a mòbils representen ara més de la meitat. Creiem que el 55% dels ingressos totals de la indústria mundial dels jocs. Això era zero fa 20 anys.
A l'Estat, els jocs mòbils mouen 722 milions d'euros i més de la meitat es queden a Catalunya gràcies al talent i als més de 120 estudis que es concentren a Barcelona. Montse Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
Aquest cap de setmana per Montjuïc ja han passat 50.000 persones que han volgut participar a la festa de 3CAT en viu, Marta Vivas.
Gairebé 50.000 persones han participat aquest cap de setmana en el gran desplegament de 3CAT a l'anella olímpica de Montjuïc per connectar el públic amb l'univers de 3CAT en directe.
Que passa un dia veure aquesta gent coneguda, perquè els veus per la caixa tonta, com deia el meu pare, però és que tenen sang i tenen cos i es poden tocar.
Al llarg de 25.000 metres quadrats s'han desplegat multitud d'escenaris de programes com Polònia, com si fos ahir, el suplement o Crims, amb activitats diverses.
He anat a jugar allà als videojocs, he anat a l'aula de la travessa.
Ella ve pels betes.
Estem fent un Kahoot de preguntes de 3CAT.
Entre els plats forts, el concert d'Eufòria i un foraster en directe. Un cap de setmana intens pels espectadors i oients del 3CAT. Marta Vives, pel matí de Catalunya.
I avui a Mèrida, nit de gala.
Amb els Premis Max de les Arts Escèniques, entre els més nominats hi ha dues produccions del Teatre Nacional de Catalunya, La Tercera Fuga i Los Nuestros, que opten a millor espectacle de teatre, autoria teatral i direcció d'escena. La Tercera Fuga també opta al Max, al millor actor, amb Tom Vieira i al millor elenc, i Los Nuestros, els premis a millor actriu i actor, amb Mona Martínez i Miqui Esparvem.
I se'ns acumula la feina, compta enrere pel Primavera Sound, que arrenca dijous.
I passaran noms com The Cure, Gorillaz, Massive Attack o Bad Gyal avui, però comença el Festival Primavera a la ciutat, el cicle de concerts en sales de Barcelona, com l'Apolo, Razzmatazz o Paral·lel 62.
Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
El matí de Catalunya Ràdio.
Ching, ching, ching. Ching, ching, ching. Ching, ching, ching.
I ara els esports. Xiulets al Palau Blaugrana en un partit desastrós del Barça de bàsquet de Xavi Pasqual.
Contundent derrota a casa de 25 punts, 77-102 davant el València. Els blaugranes acaben cinquens, es compliquen els quarts de final, que jugaran demà mateix a la pista del Múrcia. Xavi Pasqual, tècnic blaugrana.
Clarament hem jugat el nostre pitjor partit de la CB, amb molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc. I realment sorprenent, un partit que només puc dir un partit per oblidar.
En l'ascens a la segona divisió A del futbol, empat a un de l'Europa davant el Celta, la semifinal d'anada, en l'ascens a segona ref, el Cornellà goleja 4-1 al Badalona en la final anada per pujar de categoria.
La capitana del Barça de futbol reclama que el club fitxi per poder mantenir el nivell de l'equip.
Irene Paredes, missatge clar, creu que és bàsic per poder suplir les baixes.
Cuando hay bajas tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fiche algo.
Golejada 0-4 del Barça al camp del Real Madrid Club de Futbol i empat a 0 de l'Espanyol davant el Sevilla. El Badalona guanya 0-1 al camp del Llevant.
Jonas Vingegaard guanya el Giro d'Itàlia.
Es converteix en el vuitè corredor de la història a guanyar les tres grans proves a la Lliga de Futbol Sala a partir de les 9, Valdepeñas-Barça, segon partit de quarts de final, 1-0 pel Barça. A les 7, segon partit de semis de l'hoquei Lliga entre el Barça i l'Igualada, 1-0 pel Barça. El Calafell a un partit de ser eliminat pel Liceu. El Club de Campo, que guanya les lligues d'hoquei herba masculina i femenina. Tot i això, l'Atlètic Terrassa femení jugarà l'EA Kela la pròxima temporada, la màxima competició europea. El Granollers, classificat per Europa després de derrotar el Ciudad Real a la Lliga d'handbol, i els Knicks i els Spurs, finalistes de l'NBA.
Són 8:45, el matí arrenca pendent de... Doncs en primer lloc, pendent que arrenqui la consulta sobre el preacord d'educació avui a les 12, tot i que l'USTEC ha desconvocat les vagues fins dijous, coincidint amb les votacions, els sindicats minoritaris que no hi donen suport les mantenen. Avui hi ha convocades aturades a les comarques de Girona i a la Catalunya Central. Girona, Fèlix Martín, bon dia.
Bon dia. Aquí estan acabant de desmuntar les 17 tendes de campanya en les quals una vintena de persones han passat la nit davant la seu de la Generalitat a Girona. Han desconvocat una manifestació inicial prevista per aquest matí a la ciutat. En el seu lloc faran grups de treball per analitzar amb detall el preacord de divendres, que, segons han dit, es queda molt curt. La mobilització a Girona la mantindran aquí, davant la seu de la Generalitat, fins al migdia.
I des de Monistrol de Montserrat, Nàtia Dell, bon dia.
Bon dia, som al punt de trobada al Cremallera de Monistrol, on d'aquí a mitjoreta han de començar a arribar ja els docents del Bages, Moianès, Osona, Lluçanès, Berguedà i Solsonès per pujar caminant fins al monestir de Montserrat, convocats pels sindicats minoritaris que aquí a la Catalunya Central continuen al peu del canó. Al migdia, assemblea, i a la tarda, manifestació a Manresa.
Avui tindrem un ull posat també a Madrid, a la primera executiva del PSOE, després de l'escorcoll a la seva seu, però també veurem què dona de si l'audiència d'avui del Papa amb Isabel Díaz Ayuso. És 5 dies abans de la visita del pontífex a l'Estat aquest cap de setmana. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
Bon dia. Sí, una trobada privada que es farà al Vaticà a les 9, on Ayuso agrairà que el pontífex visiti Madrid i vindrà els dies 6, 7, 8 i 9 de juny i li entregarà la Medalla Internacional de la Comunitat de Madrid. Després, Ayuso compareixerà des de Roma per fer valoracions. El govern de la Comunitat de Madrid treu pit de la visita del Papa, tot i que ideològicament xoquen en temes com la regularització extraordinària de migrants, que Ayuso ha intentat aturar fins i tot els tribunals.
Passant 2 minuts de 8:45 del matí, cop d'ullar a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
Bon dia. Doncs un matí amb els retards habituals a les, per les limitacions de velocitat a la xarxa Rodalies. D'altra banda, a l'R11, la línia que uneix Barcelona amb Portbou, hi ha endarreriments d'un quart d'hora. El tren que va de Manresa a Lleida circula amb 3/4 d'hora de retard, i pel que fa a l'alta velocitat, l'AVE que va de Barcelona a Girona va amb una demora de 6 minuts, i l'IDIO, que està venint de Madrid cap a Barcelona Sants, i arriba amb un retard d'un quart d'hora.
Això pel que fa al transport públic i les carreteres. Equip viari, Txell Garriga, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Punts vermells a aquesta hora?
Sobretot l'entrada a Barcelona per Nus de la Trinitat, per dos accidents a les dues rondes que tot just s'acaben de retirar. De moment també, però, les dues rondes en aquest mateix sentit, i també a 2 i B23 i AP7 a Santa Perpètua i a Sant Cugat, en els dos punts, però cap a Martorell.
I punts taronja.
Doncs, de moment, la resta de punts habituals d'aquesta hora, C17 a Parets, C32 i C31 a Viladecans i al Prat cap a Barcelona, però, de moment, sense problemes per circular en cap punt.
De seguida parlarem del tiroteig d'ahir a Badalona, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio, Sílvia Solanes?
Doncs a les 9 entrevistem Esther Niubó, consellera d'Educació, el dia que comença la consulta als docents sobre el preacord amb els sindicats. També parlarem de la visita del Papa de la setmana que ve a Barcelona, del temps i de l'estiu que ens espera. Ho farem amb Francesc Mauri i David Borrell, inspector en cap de bombers. Com cada dilluns, Cor, amb Laura Fai, a les 11, entrevista Francesc Torralba, guanyador del Premi Josep Pla, amb Anatomia de l'Esperança.
Avui a l'Àgora, Pau Llong, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco.
Bon preu, Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia.
Quin temps ens espera per avui?
Doncs mira, avui que comença el que considerem estiu meteorològic, avui esperem un temps d'estiu encara, amb una mica de tot encara aquesta hora, amb sol, alguns núvols baixos, un banc de boira, fins i tot. Sobretot el que tenim és molta humitat i, per tant, força sensació de xafogor a la costa. Avui, amb previsió que es creixi alguna nuvolada al Pirineu Oriental, podria arribar a deixar algun ruixat, però poca cosa, i les temperatures encara seran de 30-34 graus a les comarques de l'interior, molt semblants a les del cap de setmana. Demà sí que augmenta la inestabilitat, amb més núvols, amb alguns ruixats, més tempestes de tarda, el temps terç nord de Catalunya. Demà a última hora recula una mica la temperatura, entre demà i dimecres. Sembla que dijous tindrem una altra tongada d'aquestes d'inestabilitat, però l'espera que pugi fort la temperatura al final de la setmana.
Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Divendres, educar militarment era formar. Avui dilluns comencem la setmana amb un Enigmàrius corporal, substància líquida del cos que fa riure, de 5 lletres. Substància líquida del cos que fa riure, 5 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. Peugeot.
A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa't a endesa.com/empreses.
Amb l'arribada de la calor, el canvi de temperatura i els aires condicionats, és fàcil que les nostres defenses se'n ressentin. Per això, cada dia és important cuidar-se amb Actimel. Conté probiòtics naturals LKCI i, a més, té vitamines que ajuden al sistema immunitari. I ara, descobreix el nou Actimel, l'únic LKCI sense sucres afegits ni edulcorants. Tasta'l ara.
Plutó! Ganímedes!
Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Fes que el teu estiu es faci realitat amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Fes la reserva amb la tranquil·litat de canviar gratis la data o l'itinerari i amb les begudes, vols directes i autobús a port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
Contra tot pronòstic, es va convertir en Superman per sempre.
Era alt, força prim.
Necessitava més corpulència.
Descobreix l'autèntic heroi en una entrevista inèdita.
S'acabava de fer pública la notícia del terrible accident d'en Christopher Reeve.
La nostra missió és trobar tractaments per la paràlisi.
Christopher Reeve, l'etern Superman. Nits sense ficció, dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
En una guerra aranzelària no hi ha guanyadors.
Són dades que aquesta emissora ha aconseguit... La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
El matí de Catalunya Ràdio.
Avui a l'aura del matí de Catalunya Ràdio, la professora de dret Montserrat Nebrera, la sindicalista Fra Blanco, l'empresari David Madí i l'economista Pau Llonc.
I de què heu parlat fins ara, abans d'entrar?
Doncs la Montserrat avui no és ningú, i no ho diem nosaltres, ho ha dit ella mateixa, perquè s'ha deixat el mòbil a casa i sense telèfon no es pot fer
res. Però heu, que heu empatitzat, no? O sigui, què sou?
Absolutament.
Què sou si sortiu de casa sense el mòbil?
Sí, perquè la crisi d'angoixa, les patides...
Però sempre cal tenir a casa un marit exemplar que ha decidit portar el mòbil fins aquí. Tot i que era perquè passava per aquí.
Perdona, aquesta estona de desconnexió, quan ha sigut?
Pues ara, durant tot... Des que he sortit de casa, que he pensat, ja l'has pifiada, no tens temps de tornar, i aleshores tot ha estat comprovar la quantitat de coses que tenim al mòbil i que fan impossible la vida sense ell. Per exemple, posar els diners en el coso aquest, on, bueno, aquestes coses que cada vegada desapareixen més, perquè se suposa que tothom porta el mòbil amb l'aplicació a dintre per poder pagar l'aparcament. O sigui, tela marinera.
Cada cop assumen competències al mòbil, no? Digues que sí?
Sí, absolutament.
Totalment.
L'última és trucar, perquè crec que el fem servir per tot.
Trucar,
per tot, menys per trucar.
Poc.
Sí, sobretot els adolescents.
Arrenquem amb un nou tiroteig, el que vam tenir ahir a la tarda a Badalona. El més greu d'aquest incident és que va resultar ferida una nena de 10 anys per una bala perduda. Podem saludar a aquesta hora el cap de la regió policial de la regió metropolitana nord dels Mossos, Antoni Sánchez, bon dia.
Hola, molt bon dia, com esteu?
Primer de tot, sabem com evoluciona la nena?
Doncs pel que sabem, afortunadament ens arriba aquesta fora de perill.
No era una ferida greu, però sí que va requerir un trasllat hospitalari.
Efectivament. Clar, imagina't l'ensurt de primer moment, doncs aquesta nena va ser traslladada al centre hospitalari. Exacte.
El tiroteig s'hi van disparar com a mínim 8 trets.
Això sembla... Bueno, deixi'm que li digui que això està encara en la investigació i que haurem de ser cautelosos amb el que diem, en aquest sentit. Sí.
I se sap què va passar?
Doncs mira, els fets van ocórrer a un quart de 8 del vespre. Vam rebre un avís informant de possibles trets. Això va ser el carrer Còrdoba, al barri de Sant Roc de Badalona. En arribar vam veure que una menor havia estat ferida al braç per un impacte de projectil, o pel que vam veure, i que sembla ser que serà un rebot, un fragment de projectil. I ens preocupa molt que aquesta menor hagi estat ferida, tot i que afortunadament pel que sabem està fora de perill. Immediatament ens vam despegar al barri, com pot imaginar, amb seguretat ciutadana i efectius d'ordre públic, tant d'Arro com de Brigada Mòbil, i els fets s'estan investigant per part de l'àrea d'investigació criminal. Estem encara investigant per establir les responsabilitats, i el que no li puc fer és avançar detalls que podrien comprometre la investigació. El que sí li puc dir, és per això és que estem ben encaminats, que les investigacions estan ben orientades, i tenim plena confiança que els fets es puguin aclarir bastant ràpidament.
Per tant, el que sí que ens pot dir aquesta hora és que la nena no era l'objecte d'aquest atac, era una bala perduda?
No, en absolut. Aquest és un dels riscs que correm quan hi ha algun tipus de fet d'aquestes característiques, és que correvi algú que no té culpa, en aquest cas, doncs, una nena que es trobava pel carrer. Hi havia molta gent al carrer en aquell moment i, per desgràcia, doncs, aquesta nena va rebre. Miri, nosaltres tenim clar que qualsevol ús d'arma de foc a la via pública és intolerable i no tingui dubte que destinarem tots els recursos necessaris per esclarir els fets i per portar els responsables davant de la justícia.
Algunes informacions apunten aquest matí a una baralla, una discussió, un enfrontament entre dos clans. No sé si ens ho pot confirmar això, i en tot cas si la menor tindria a veure amb algun d'aquests dos clans, o era simplement això que dèiem, una nena que passava per allà.
Bé, no ho tenim encara clar. És possible que formés part d'alguna d'aquestes famílies, però ho hem de determinar. I per fortuna, parlem de conflictes molt concrets entre grups determinats, i això és molt important. És molt important afirmar que no es tracta d'una violència indiscriminada, sinó i que no és dirigida contra la ciutadania en general.
No sé si tenen més o menys clar si està relacionat amb el tiroteig que hi va haver al barri dimarts de la setmana passada.
No té per què, li he de dir que no té per què, però bueno, el que sí que tenim clar és que hi ha grups criminals que, no només aquí, que lluiten pel control de certs espais, pel control de cert tràfic de substàncies, i aquest és un dels riscos que tenim.
Per tant, ho vincularia al tràfic de drogues?
Bueno, està, com li deia, està encara per determinar, però el que li dic és el més probable és que sigui això.
S'ha reforçat la presència policial a la zona? No sé si els fa por que el tiroteig d'ahir no en sigui l'últim.
Miri, nosaltres hi ha barris que conflueixen factors socials, econòmics, similars, etc. No? I nosaltres, per exemple, pot ser el barri de Sant Roc, per una vegada ser una prioritat operativa i estem molt a sobre, no només quan passa un fenomen, sinó molt abans. Estem treballant des del teixit associatiu, treballem en prevenció, fem presència, fem investigacions, no vol dir que no estiguem a sobre, que la gent no sàpiga que hi som, no vol dir que no hi siguem a sobre.
Fa uns dies en aquest programa, el cap de la Comissaria d'Investigació dels Mossos, Ramon Chacón, ens advertí que l'ús d'armes de foc s'estava estenent i normalitzant. Això vol dir que accidents com el d'ahir es poden anar produint?
Miri, els fets d'ahir de Sant Roc són un succés greu i excepcional, i requereix també d'una resposta excepcional. Tenim clar, nosaltres tenim clar que qualsevol ús d'armes de foc a la via pública és del tot intolerable, i li he de dir que és un fenomen que ens preocupa, i sobre el qual estem actuant de forma decidida i sostinguda. Vull dir que tothom sàpiga que estem molt a sobre d'aquest fenomen.
En tot cas, per acabar, no hi ha cap persona detinguda, de moment, eh?
De moment no. És encara aviat, però bueno, jo tinc la certesa que la investigació està ben encaminada.
Ho seguirà més Antoni Sánchez, cap de la regió policial de la regió metropolitana nord dels Mossos. Senyor Sánchez, gràcies i bon dia.
Gràcies a vostè, molt bon dia.
No sé si aquestes primeres explicacions per part de Mossos d'Esquadra ens han de tranquil·litzar. El fet de circumscriure aquest episodi en un enfrontament seria, i per tant no en una violència indiscriminada cap a la població en general.
Sí, no ens hauria de preocupar respecte del que significa l'objectiu, però ens ha de preocupar respecte del que significa el creixement d'aquest tipus de fenomen derivat de l'enfrontament entre grups de persones que pertanyen clarament al crim organitzat, que s'han anat instal·lant a casa nostra, que abans això era una anècdota. Jo recordo als Estats Units una amiga meva que va viure allà molt de temps i diu, ostres, anava un dia pel carrer prop del Bronx i de sobte em vaig veure ficada en una baralla. Això és el que li ha passat probablement aquesta nena, si és que no pertany a alguna de les famílies que estan implicades, però em vaig amagar sota un cotxe perquè és que allà es podia rebre. I jo pensava, ostres, això semblava una cosa com d'un altre planeta. Ja resulta que han passat 20 anys i nosaltres també tenim això, no? I probablement és un tema i un fenomen que desborda ara mateix les possibilitats d'actuació i, per suposat, d'erradicació per part d'aquest cos policial i, en general, dels cossos policials. Perquè, entre altres coses, jo crec que ja hem parlat alguna altra vegada, això al final té un efecte, una externalitat negativa, que és la contaminació de certes instàncies pel fet d'aquella famosa frase de Pablo Escobar, o plata o plomo, que ve a determinar, pot ser que si no estàs amb nosaltres i d'alguna manera hi conniveixes, tu acabis sent també una víctima ja no col·lateral, sinó directa, no? Per tant, entenc que estiguin preocupats. Afortunadament, la nena no està en una situació greu, però com a mètode de treball, entre cometes, d'una certa criminalitat, hem d'estar preocupats perquè comença a ser a sovintejar d'una manera que ens ha de preocupar com a ciutadania i, per suposat, ha de preocupar el cos de Mossos.
David.
No, aquí jo crec que hi ha un problema de llenguatge amb com s'expliquen les coses, no? És a dir, parla, diu, és una situació excepcional. No, no és una situació excepcional. L'estem veient repetides vegades en l'àmbit de l'àrea metropolitana de Barcelona. En el barri de Sant Roc, sense anar més lluny, el 15 de març d'aquest mateix any, va haver-hi un home ferit d'un tret al peu, el 26 de maig en va haver-hi un altre, i per tant no és excepcional. Hi ha un increment de la violència en l'àrea metropolitana de Barcelona, doncs segurament vinculada a un descontrol en el tema de les drogues, i per tant un problema policial i d'ordre de primera magnitud. Després jo crec que també hi ha un problema de llenguatge, perquè no se'ns explica determinades coses. Quan parlen de clans, clans de què? Clans de què? De què estem parlant? De clans. Estan connectats, hi ha una màfia organitzada, està connectada la màfia de l'ocupació amb la màfia de les drogues. Jo crec que aquí falta context també amb algunes d'aquestes coses, no? Però estem important, això ja va més enllà de la delinqüència comú, sinó que és delinqüència organitzada molt perillosa que s'està desenvolupant. I normalment, quan apareix a la superfície en forma d'assassinats, d'ajustament de comptes, d'aquest tipus de fenòmens, vol dir que està molt arrelat, que ja s'ha passat el punt aquell anecdòtic, sinó que tens màfies arrelades que funcionen. I això és molt preocupant, perquè a més es multiplica i fa metàstasis en els barris, en les zones, i jo crec que és una situació bastant preocupant.
Ara pensava que veníem d'uns anys en què tot el debat sobre la seguretat estava molt centrat en la multireincidència, que en el fons no deixa de ser molts delictes, molts petits delictes.
Efectivament.
I ara sembla que estem passant a una altra pantalla, no? Que són aquests grans delictes, més puntuals. Sí.
No, preocupant, perquè el que engloba sota de tot això és un problema molt greu i que és per on es comencen a podrir a l'engròs els temes de seguretat pública i els temes de seguretat en els països.
Pau.
Sí, la veritat, sobre aquest tema, poca cosa més a dir. Sí que les xifres que heu donat d'augment d'aquest tipus de delictes, sense voler relativitzar la gravetat d'aquests fets i la consternació per la situació d'aquesta nena i la importància de defensar que, efectivament, els barris, tots els barris de classe treballadora i tots els barris en general, de ser zones on la gent pugui viure tranquil·la, sí que és veritat que és un augment audit del 30%, però em sembla que era de 8 casos a 11. Vull dir, no sé si el dramatisme informatiu al voltant d'això també forma part d'una manera d'enfocar el problema. Confio en que la forma en la que ha comunicat a la persona amb la que heu parlat doncs deu tenir més a veure amb una informació o amb un punt de vista informat sobre el que ells entenen que és la situació, que no és un drama, que és preocupant, perquè efectivament les conseqüències són molt cridaneres, són molt dures per la població que les viu en primera persona, però vaja, jo, centrant-me en les xifres que heu donat, no diria que la situació a Catalunya i els barris de l'àrea metropolitana és la situació del Bronx als anys 70. De moment no em sembla que ho sigui. Però vaja, insisteixo que tampoc és en l'àmbit de la meva expertesa i content de sentir el que en penseu la resta, vaja.
Afra?
Bueno, jo comparteixo això. Jo crec que la violència no es pot analitzar des de la por ni tampoc des de titulars aïllats. M'ha sobtat bastant, però això no treu que entenc perfectament la preocupació que ara mateix pot estar arrelada o instal·lada. El que passa és que ha de donar de menjar aquesta preocupació sense reforçar seguretat, sense fer una acció pedagògica, sense la prevenció i la necessària visió de cohesió social. Crec que és una línia una mica errada que algunes veus estan adoptant. Jo, sincerament, crec que això sempre ha d'anar de visibilitzar, protegir víctimes, de perseguir delictes i al mateix temps també actuar sobre les causes que afavoreixen que abans estava situant el David, i potser aquesta darrera fa anys i panys que no s'està assolint, està estudiada però no s'està assolint. Però sí, m'ha sobtat bastant aquesta manera d'expressar-ho i crec que manca una mica de visió i potser no d'un titular que busqui precisament fomentar una por que crec que no afavoreix en cap cas a ningú.
De tota manera, prenem des del punt de vista positiu aquesta alarma, si és que es pot dir així. És veritat que això no és el Bronx, per suposat, però les tendències criminals són com un pendent molt suau. Comença amb alguna dada i es pensa que és excepcional, i arriba un moment en què ja és molt sistèmic i és molt difícil d'erradicar. Per tant, què crec que es podria demanar tant dels Mossos d'Esquadra com en general de tota la Direcció de la Seguretat Pública a Catalunya? Una complicitat entre el conjunt de la població que hi viu i aquestes forces policials, de manera que qualsevol cosa, que encara no sigui violència, però que indueix a pensar que s'estan tramant i organitzant certes dinàmiques delictives, sigui immediatament posada en disposició de la policia. Per quina raó? Perquè això que veiem és la punta de l'iceberg d'una situació que molta gent calla per por i que es fa consolidada. És a dir, que entenguem l'alarma o l'avís com una voluntat, o com hauria de ser-ho, d'una col·laboració entre la gent i
a Montserrat.
Saps?
Però,
perquè és que si no...
Jo entenc
moment...
això que estàs dient, però tu mateix has dit la por desafavoreix aquestes trucades, i segona, això ja existeix, i tercera, el que no podem fer tampoc és una crida perquè la gent comenci a trucar perquè li ha semblat que una persona... jo crec que això tampoc no és... Crec que demana recursos, és adient... Sí, però...
És, per exemple, això va passar amb els narcopisos. La gent que callava i tenia al costat un narcopis, i va haver-hi un moment en què l'Ajuntament de Barcelona va haver de tancar pisos que estaven a disposició com a habitatge social i deien, per què no els obren? Doncs no els obren perquè abans eren narcopisos, ningú va dir res i això es va enquistar en un determinat barri. A qui menys li convé és a la gent que viu en aquests barris. Per tant, sense generar alarma gratuïta i sense voler que sigui la població entera un xivato, ja ho entenc, però estar una mica a l'aguai del que hi ha en el teu entorn, al final el que afavoreix és la bona convivència. I ja sé que és molt difícil l'equilibrar, Fra, ja ho sé. Però que, bueno, dir-li a la gent, hem d'estar al cas, perquè això ara poden ser, com diu el Pau, pocs, i poc, i arriba un moment i diu, i com és que eren pocs i ara són tants? Pues perquè això no és tan fàcil de detectar, no?
Fem una pausa i de seguida sentirem què en pensa Xavier García Albiol, l'alcalde de Badalona.
Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Kiesta Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca tu. QuadisBritish.es.
Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions. Amics. Rialles.
Llocs. Moments.
130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
A l'estiu tot costa tan poc, desconnectar, relaxar-se...
I els frescos d'Aldi!
Al!
Estalviem les cireres a 1,99 els 250 grams, la segona unitat al 50%.
I descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
Que poc que costa comprar bé!
M'has d'explicar.
Què és el que vols que expliqui del que va passar la nit de Sant Joan?
Sense consentiment. És agressió, tia.
Llavors hem d'anar als Mossos.
Pubertat. Capítols finals. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT. I després, el debat sobre pubertat, el més nit, amb Marina Romero.
El matí de Catalunya Ràdio.
En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn, tinc una persona així, d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és... Sóc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Ets una genocida del temps.
La millor hora del dia.
El matí de Catalunya Ràdio.
Alcalde García Albiol, bon dia.
Hola, bon dia.
Vostè va ser qui ahir va parlar de seguida a les xarxes d'una baralla entre clans. Quina informació en té del que va passar?
Bé, la informació que tenim la tinc per Guàrdia Urbana i sobretot per Mossos d'Esquadra i Interior, que vaig estar parlant amb la consellera ahir al vespre, i és que una baralla entre clans gitanos va acabar amb els trets i que un dels trets va afectar a una nena d'una de les famílies, que per sort aquesta nena està fora de perill perquè va ser una ferida lleu. Sembla que és per motiu de drogues.
Vostè va qualificar els protagonistes d'aquest tiroteig de gentussa incapaç de viure en societat. Segons vostè, què s'hauria de fer?
Pues mire, jo el que crec és que el que es té que dur a terme és que no es pot demanar contundència contra el crim organitzat mentre es mantenen limitacions normatives que dificulten que la policia, que Mossos d'Esquadra, pugui intervenir amb agilitat. Però no és que jo ho digui, és que aquest cap de setmana hem vist com, per exemple, els sindicats de Mossos d'Esquadra, referint-se a la ciutat d'Hospitalet, estan dient que el crim organitzat està en uns nivells que amb les actuals eines, amb les actuals normatives que tenim, és impossible de combatre. Per tant, si de debò volem combatre les xarxes vinculades al narcotràfic, a les plantacions il·legals, necessitem actualitzar el marc legal i donar més capacitat operativa a la policia i als jutges.
I per què creu que no es fa?
Doncs perquè per part del govern central, qui es critica a canviar les lleis, no és la seva prioritat, així de clar.
Alcalde, Sant Roc és un barri segur?
Sant Roc hi ha zones on els veïns ho estan passant malament. Sant Roc, al igual que el conjunt de Badalona, i segons dades del Ministeri de l'Interior del Govern d'Espanya i de Mossos d'Esquadra, és una ciutat on la seguretat està millorant, però sí que és cert que hi ha zones de barris de Sant Roc i altres zones on encara tenim problemes seriosos de seguretat, i especialment doncs al carrer on es van produir els fets, doncs se sap que viuen famílies doncs, que viuen de la droga, que són molt conflictives, se sap doncs, que en aquella zona hi ha plantacions, hi ha pisos ocupats que s'han convertit en plantacions de marihuana, i això genera un clima doncs, de molta preocupació i d'inseguretat per part dels veïns d'aquestes zones.
Entenc que hi hagi por a Sant Roc.
A Sant Roc no hi ha por com a tal, sí que hi ha preocupació, però hi ha zones on els veïns tenen por, clar que sí. O sigui, aquesta és una realitat, però és el que li estava comentant fins ara, o sigui, que són els propis sindicats de Mossos d'Esquadra qui està dient que el que està passant a l'àrea metropolitana de Barcelona, que o bé es canvien les lleis o les eines que tenen per actuar són del tot insuficients, no?
Més enllà d'aquesta resposta policial, com es pot garantir la seguretat als veïns que han vist com es produïen dos tirotejos en una setmana?
Doncs miri, el que m'insacionava la consellera d'Interior, Núria Parlon, és que anaven a reforçar